Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un minut que passada a les 9 del matí us explicàvem amb l'informatiu d'avui. L'operació Catalunya torna a estar al centre del debat polític després que una nova investigació periodística assenyala directament Mariano Rajoy i confirmarien una nova trama per frenar l'independentisme en la qual també estaven implicades diverses institucions de l'Estat que es van dedicar a construir i difondre proves falses contra líders independentistes i fins i tot empresaris catalans. També ahir vam conèixer que s'hauria estat investigant l'exfiscal en cap de Catalunya, però és que avui a més hem sabut que s'han investigat, per exemple, o s'han creat trames falses a expresidents com Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont i altres polítics com Xavier Trias. Tota aquesta operació Catalunya assenyala directament el Partit Popular, que és el partit que ostentava el govern quan es va desenvolupar tota aquesta trama parapolicial. Però això, és per això que avui volem saber què en pensa un dels exlíders d'aquesta formació a Catalunya, com és el senyor Manuel Milian Mestre. Senyor Manuel Milian Mestre, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Senyor Milian Mestre, què en pensa de totes les informacions que han anat sortint sobre l'operació Catalunya i que totes esquitxen al govern del Partit Popular i Mariano Rajoy?
Jo aquesta informació l'he seguida relativament. He seguit, per exemple, el primer dia. Ahir encara no vaig poder llegir el que l'han publicat. I avui, òbviament, ni he sortit de casa, per tant, no he vist la premsa. Ara bé, la qüestió de fons. A mi, certes coses que estan sortint no em sobten. I no em sobten perquè havia sentit rumors. I havia sentit rumors i coneixia la perversitat bandiobrera del senyor Villarejo a través d'alguna persona que s'havia vist afectada anteriorment. Aleshores, clar, tot el que ve de Villarejo, jo li poso un interrogant i l'he posat sempre un interrogant per la sospita de que allò eren lucubracions o maniobres. I, evidentment, el que no pot fer mai un estat i una policia és fer maniobres, fer suposicions, fer acusacions en fals, etc, etc. Per tant, és un tema objectivament considerat d'una gravetat important. I això a mi no m'ha agradat mai. No dic ara, no. Sempre ho he dit. No m'ha agradat mai perquè, evidentment, els aparells de l'Estat han d'estar fiscalitzats d'una manera molt rigorosa perquè no cometin excessos. I excessos seran comès molts. Jo vaig viure en directe tota l'escandalera del final del poder socialista de Felipe González. Vaig viure al Congrés de Diputats i vaig manejar molta informació sobre el tema del governador del Banc d'Espanya, sobre altres persones que van aparèixer en aquests escàndols, com el jefe superior de la policia dins de la Guàrdia Civil, i tota aquella merdegada tan gran. Per tant, jo soc una persona que estic curat d'espant, però el sistema no me crec les coses d'entrada quan surten escandalosament publicades per ahí.
Senyor Milian Mestre, jo crec que la pregunta no és si Villarejo n'era capaç de fer una cosa així o no, que tots sabem aquestes alçades que sí, el difícil de Villarejo és destriar el que és veritat del que és mentida, però vostè coneix o coneixia dues persones implicadíssimes en aquesta operació, una operació que diu que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, apuntava tota aquesta informació en uns sobres blancs tancats sense remitent, que anaven aquests sobres des del Ministeri amb escorta cap a Moncloa i aquests sobres eren entregats a Mariano Rajoy i després eren publicats. Veu possible, coneixent aquests dos personatges, que Jorge Fernández Díaz i Mariano Rajoy fossin capaços de tot això?
No, vale. Jo no vull fer acusacions personals. No m'agrada fer-les quan no tinc les proves a la mà. El que sí vull dir és que jo no he estat mai d'acord amb la política de Rajoy. Mai. I a mi el senyor Rajoy m'ha perdut sempre una persona que no era apte per la governació d'un país, com tampoc era apte per governar un país un senyor tan ignorant com el Zapatero. I ho dic en coneixement de causa, perquè jo he tingut una gran relació i amistat amb Zapatero i ser els seus dèficits tan notables que tenia, que va ser impensable que en qualsevol país seriós del món hagués arribat a jefe de govern. Per tant, aquí hi ha un problema seriós de la capacitat de les persones. És una cosa molt trista veure que persones sense qualitat suficient per afrontar la governació de tot un país arriben al poder. I això me té molt escandalitzat de la democràcia espanyola actual. Molt escandalitzat. I el mateix diria de l'actual jefe de govern, el senyor Sánchez. Aleshores, què passa? Passa que quan les persones arriben a un cert nivell de poder i la seva aptitud personal, la seva actitud de procediment no és la idònea, aquestes persones haurien de quedar marginades automàticament. I a mi, el senyor Rajoy, li apareix sempre una persona no idònea. I ara diré algo més. El senyor Fraga Iribarne, quan era president de Galícia i s'estava preocupant per la successió seva pròpia, perquè clar, ja era gran, ja havia cobrit 81 anys o 82, ja era gran. Per tant, ell mateix estava preocupant d'aquest tema. Un dia en un dinar mano a mano, dels que jo tenia en un reservat en un restaurant Vilas Viejo de Santiago de Compostela, jo li diria al confessionari aquell reservat, perquè va estar a la Rodona i allí ell i jo ens confessàvem ell de mi i jo amb ell. I allí vaig enterar-me de moltíssimes coses i li vaig donar molta informació. Bueno, jo vaig advertir-lo de certes coses, però vaig tenir la debilitat de dir-li, oiga, don Manuel, ¿per què se preocupa usted tanto de la sucesión suya en el partido y en Galicia cuando usted tiene un ministro gallego que despunta en el gobierno de Aznar? Y el tío me contesté, ¿a quién te refieres? ¿A Mariano Rajoy? Digo, sí. Y traga textualmente lo que diré ara al Broconillas. Además, lo he publicado en els Ports Trencats, ho vaig publicar. Per tant, ahí està escrit. Diu, Mariano Rajoy no serà ni sucesor porque siendo gallego no habla gallego, y se ve las palabras de Fraga, no habla gallego ni gana las elecciones en su pueblo. Y tanco les comillas. Esclar, quan jo vaig veure d'una persona tan sàvia, tan intel·ligent i sobretot tan brillant amb l'exposició directa, Fraga no tenia, era una persona que la diplomàcia l'utilitzava quan era ambaixador, però fora de l'ambaixada ell no era diplomàtic, era una persona que tenia les coses pel seu nom. I em va soltar esta sentència i vaig veure molt clar el criteri que tenia i les raons que suposo que tenia per poder dir això. Aleshores, per a mi, Rajoy mai me va agradar. I vaig estar sempre en desacord amb ell. Mai me va agradar. Evidentment, jo estava fora de la política. I tinc que dir una cosa, que ell va ser de les poques persones que va plantar cara perquè no volia que jo venés de la política. ¿Vale? Però les coses són com són. Aleshores, clar, quan veus tu que hi ha dèficits de personalitat amb la gestió pública, jo no vull acusar ningú, però hi ha dèficits de personalitat. Maria no li importava les coses. A Rajoy, ell fumava el puro, llegia el Marca, i jo no li vaig veure mai un llibre a la mà. És una cosa molt curiosa, el cas de Rajoy. Aleshores, clar, ell tenia una gran confiança en Jorge Fernández. Per mi, un excés de confiança. Però ell tenia una gran confiança en Jorge Fernández. I, evidentment, al tenir aquesta confiança en Jorge Fernández, se va fiar dels seus informes. I jo no sé fins a quin punt els informes eren correctes o no. Ara s'està dient que no eren correctes i que eren falsos, o que estaven donant una informació equivocada o falsa, o malintencionada. Però clar, jo no, i ni vaig veure els informes, ni sé quin procediment tenien un i altre en la comunicació. Ara bé, que les coses privades no han de passar a ús públic, perquè és extradimensionar el valor moral i la respectabilitat dels ciutadans, això ho tinc molt clar. Si alguna cosa es catalogaria, jo crec que s'havia de fer un procediment personal, no públic, personal. I acudir a aquesta persona, o trucar a aquesta persona, o reunir-se amb aquesta persona, mira què m'ha dit la policia. I aclarar les coses abans de fer-les públiques. Però clar, si això ho fas públic i resulta que està falsificat, o és falsa la font, o hi ha una manipulació, és l'Estat el que acaba de la trampa. Però, clar, això és un tema d'extrema gravetat, en la meva opinió. Perquè, clar, és l'Estat contra un ciutadà. I això no hi ha res. Sí, també, a veure.
Sí que és veritat, senyor Emilian Mestre, que si tota aquesta informació és certa, i jo no en tindria per què dubtar, perquè la investigació està feta per mitjans prestigiosos, com La Vanguardia, com el diari .es, a la que s'hi han sumat, per exemple, el Nacional.cat o el diari Ara, la gran pregunta és, crec jo, vaja, és si la democràcia espanyola s'ha tornat d'alguna manera un punt corrupte, o com a mínim si el Partit Popular és un partit corrupte.
Mira, jo amb això ho tinc molt clar. Això sí que ho tinc molt clar. El Partit Popular no és un partit corrupte. Algunes persones del Partit Popular han sigut corruptes i van embrutats. ¿Vale? I ho puc dir amb tota la titularitat possible, perquè ningú és anterior a mi en el Partit Popular. Precisament, ahir vaig escriure un article sobre la persona que amb mi, Antonio Cortina, va construir des de zero el Partit Popular. Ell a Madrid, jo aquí, i conjuntament jo després en ell a Madrid. Aleshores, clar, jo sé molt bé la dinàmica del Partit Popular. I jo no m'he amagat mai de qui me va donar diners per financiar l'origen del Partit Popular. Me'n va donar Jordi Pujol, me'n va donar grans empresaris catalans, grans empresaris. I els he publicat i no tinc cap inconvenient en donar la cara per això. Me'l va donar la Unió Soviètica, també ho he dit públicament, mig millor a l'any me venia a mi via Juan Grijalvo, l'editor, que jo no sabia que venia de la Unió Soviètica. Però ell era el tesorer del Partit Comunista, el tesorer secret del Partit Comunista, i a mi m'arribava finançament. Per tant, què vull dir? La transparència és necessària. I, evidentment, jo, fins a on he sigut, el Partit Popular del corrupte. Però, clar, jo a partir de l'any 2000 vaig dir adéu. Per discrepàncies gravíssimes amb el senyor respecte al tema de Catalunya. I llavors vaig dir adéu i vaig retirar de la política. No vaig anar per allà quan tenia les portes obertes de Convergència per part del senyor Jordi Pujol i Artur Mas. Aleshores, clar, quan una persona pot acreditar que el que ell ha vist era correcte, i evidentment puc acreditar que algunes actituds i comportaments que jo vaig denunciar no eren correctes, El senyor de la Gürtel per mi era un fantasma. Ja va portar al partit certes persones del partit. I van donar unes atribucions un senyor de Sevilla que no se les mereixia. I mira com ha acabat. Està a la presó i el rescatant a la Gürtel. Ara aquí hi ha una gran hipocresia. Jo a partir del 2000 no puc parlar perquè l'any 2000 vaig marxar i inclús vaig retirar la quota que jo pagava al partit cada mes. Vale? Que era 5.000 pessetes. Per tant, me'n vaig llevar del tot. I no he escarbat ni vull saber res més. Però, clar, aquí hi ha una cosa que és molt, molt, molt falaç i molt hipòcrita. Que hi hagi un govern que ara faci aquest destape del Partit Popular quan ells tenen l'escandalera més gran que s'ha produït en Espanya, que va ser la corrupció del PSOE, a Sevilla, a Andalusia, en més de 600 i pico milions d'euros. Repartits a dojo amb putes i amb droga i amb el que vulgui, com s'ha substanciat. Aleshores, clar, a mi m'escandalitza que puguin utilitzar aquests arguments persones que són de partits bruts en el seu procediment. Aleshores, clar, a mi m'indigna. La corrupció pública ha de ser castigada dràsticament, perquè els diners públics són diners nostres, no són de l'Estat, no són del govern, són nostres. I clar, si són nostres, si paguem amb impostos, amb treball i sacrifici, no es pot admetre ni un minut de corrupció pública.
Sigui com sigui, si parlem de l'operació Catalunya, un dels fundadors del Partit Popular com Manuel Milian Mestre, creu que Mariano Rajoy hauria de sortir a donar explicacions?
Sí, senyor. Sense dubte. Ha de donar la cara. Cosa que ell, com és bastant covard, ho farà. Ha de donar la cara. És a dir, quan hi ha acusacions d'aquest calibre, i estan omplint pàgines i pàgines dels diaris, les persones en donen la cara. I per tant, ell ha d'explicar què va fer i què no va fer.
Vostè, que ha viscut tant la política catalana com la política des de Madrid, també m'agradaria preguntar-li, perquè ara em deia tot això que està omplint planes i planes de diaris, sí, n'està omplint planes i planes de diaris, però a Catalunya, perquè a Madrid, vostè entén que no s'estigui fent cap esment a aquestes informacions que vinculen el Partit Popular amb l'Operació Catalunya?
Això podria estar, no ho sé, podria estar teledirigit. Jo no puc juzgar-ho perquè no ho sé. Però jo puc entendre, puc analitzar els reflexos de tot això. Que surti en Catalunya té un sentit, i és l'acusació que se vol fer el comportament del Partit Popular i les seves figures, el Jorge Fernández i el senyor Rajoy. Per què? Perquè, evidentment, se vol culpabilitzar d'una forma directa o indirecta de tot el que ha passat després amb l'independentisme. Jo no estic d'acord amb l'independentisme. Crec que el senyor Puigdemont, dic l'hom, està portant una política indigna. Absolutament un xantagista, sigui per bé o per mal, sempre un xantatge, per tant, sempre és vituperable. Això no es pot admetre, el xantatge. I aquí ho estem vivint a diari i al minut. A mi, per tant, que això tingui una instrumentalització intencionada a Catalunya, no m'estranya, amb la poca deontologia ètica que té aquest govern d'Espanya, no m'estranya. No m'estranya. És a dir, jo estic molt escandalitzat de veure el que està passant en aquest moment, tant en Catalunya com en Espanya. Però, evidentment, el que està fent el govern d'Espanya no ho admeto de cap de les maneres. I si això és una instrumentalització, és fastigosa. Que s'examinen primer ells. Que facin les triptis primer ells de les barbaritats que han fet el Partit Socialista. Que les coneixem, eh? Mira com va acabar el governador del Banc d'Espanya, mira com va acabar el director general de la Guàrdia Civil. I poso solament dos exemples. Aleshores, clar, això per mi... jo crec que les persones han de ser netes del procediment i, per tant, no poden acusar quan elles estan brutes. So pena de que a l'estar elles brutes els tornin l'acusació contra ells. Cosa que, si volen escarbar, ne trobaran moltes de coses. Jo dic que en aquest moment, a mi que vingui focalitzat a Catalunya, per mi té una explicació. És voler adornar el panorama en el tema de l'amnistia. Volia justificar l'amnistia. I per mi l'amnistia és injustificable. Així de clar t'ho dic. Injustificable perquè està fora de la Constitució i ja se va fer una vegada i punto final. Això va ser un punto final. Després d'aquest punto final no hi ha més puntos finals parcials. I aquí està tota la tramoia del senyor Pedro Sánchez, que me pareix perversa i que veurem com acabarà. Encara no veiem més que el procediment. Volem el final del procediment. Per tant, que se focalitza la informació a Catalunya té un interès i té una intencionalitat. Ara, que no hi hagi repercussió en Madrid, home, ja em sobte perquè clar, les coses són com són i a lo millor hi ha molta premsa de Madrid que es va bullar el cul inadequadament en les acusacions i si ara apareixen proves que evidencien que allò era fals, evidentment ja me diràs com se poden netejar i com se poden autojustificar públicament.
Durant tots aquests anys de procés, amb una operació Catalunya sobre la taula, amb el que va significar el mateix procés independentisme, amb l'operació Pegasus, que també dona fuetades per aquí, n'ha pogut parlar de tot plegat amb algun dirigent del Partit Popular?
Sí, sincerament et diré que no. Jo això és una persona que mai l'any 2000 vaig plegar del tot. És a dir, he anat a dos actes del Partit Popular en els últims 24 anys. A dos actes, eh? Aleshores, clar, m'he apartat de tot. Però sí que t'he pogut dir que, evidentment, a mi m'ha interessat veure per on tenen les coses i quines coses se fan i quines coses no se fan. I, evidentment, els que me coneixen saben que amb això he sigut molt escrupulós en dir, si s'equivoqueu, s'equivoqueu. Jo crec que la transparència és fonamental en política, perquè si no te'n portes les mans. I per això jo no he tingut cap dubte en explicar les coses, com d'on m'ha vingut els diners per financiar tota l'arranca del partit, com se van fer les coses, per què? Perquè això la gent ho pot saber i ho deu de saber perquè hi ha aquesta transparència. Vale? Perquè hi ha aquesta transparència. I aleshores, clar, el veure ara que moltes persones s'amaguen, no diuen. En aquest moment, si jo fos el senyor Rajoy, jo estaria a la palestra pública explicant lo explicable. Ara, si no està, tenim dret els ciutadans a pensar que està amagant alguna cosa. Així de gratuït. Per tant, jo crec que el Partit Popular té que donar explicacions clares i definitives d'això. En algun moment, jo he vist coses que no m'han agradat i jo he fet una carta i l'he enviat. Al senyor Casado li vaig enviar 6 o 7 cartes. I me'n va contestar no una. Vale? Una. I al final, l'última, ja fart de que no volia escoltar, la vaig filtrar al director de La Vanguardia. ¿Vale? Per què? Perquè a mi, no t'enganyes, jo vaig dedicar els millors anys de la meva vida, que era ser partit, i vaig sacrificar grans oportunitats professionals i ingressos. I vaig dir que no. Em van oferir dos direccions generals, una d'una cadena de botigues molt importants en Espanya, en Barcelona, quan jo tenia 27 anys. Vaig dir que no, per la punyetera política i la meva vocació. I l'altre va ser, després a Nova York, va fer una oferta impressionant. Va dirigir una agència mundial d'informació.
Ui, pensava que l'havien perdut ara. 21 minuts que passen de les 9 del matí. Per cert, ho acabem de saber. El major Josep Lluís Trapero denunciarà la persecució injusta cap a ell a l'Operació Catalunya. Farà efectiva una denúncia per tot plegat. Deixi'm preguntar-li finalment, senyor Milian Mestre, ja que parlàvem del Partit Popular a l'estat espanyol, i ja que vostè coneix la realitat de l'estat espanyol, però evidentment coneix la realitat del Partit Popular a Catalunya, com veu la figura i el lideratge d'Alejandro Fernández al Partit Popular català?
No, jo crec que és una persona brillant i intel·ligent. I és una persona que el lideratge, des del punt de vista públic i parlamentari, el defèn molt bé. Ara bé, jo li trobo a faltar al Partit Popular d'avui en dia a Catalunya la labor de base. És a dir, jo sé com vaig començar el partit i sé com el vaig continuar fins que vaig plegar. Jo me passava nits senceres peixes carreteres i peixes comarques de Catalunya, amb reunions, amb sopars, amb conferències, amb debats, etc. Per què? Perquè un partit se fa des de la base, no des de la cúpula. I, per tant, com se fa des de la base, n'hi ha que tapar carrer. I això és el que jo entenc que el Partit Popular els últims anys no ha fet. I és un tema que tal com tu digues tu, li he dit també, n'hi ha que sortir al carrer, n'hi ha que anar a les bases, n'hi ha que anar als pobles. Jo crec que tenia més implantació fa 25 anys, quan jo estava al partit a les comarques de Catalunya, que ara, el qual vol dir que no hi ha hagut continuïtat en el treball de base, i és el fonamental d'un partit. Un partit xucle de les bases, no dicte a les bases. I, evidentment, això provoca al final un divorci entre el que la gent del carrer pensa i el rector pensa i el que tu estàs venent. I aquest és el fallo que jo li veig al Partit Popular de Catalunya. Això el primer. I el segon és, ja està bé, la maldita mà de Madrid. Ja està bé. És a dir, jo ho he vist després de Fraga, tots han posat la mà a Catalunya des de Madrid. I això no hi ha dret. Jo m'he rebel·lat sempre. Fraga me va dir respectar sempre absoluta llibertat. Al contrari. Això ho pot dir Álvarez Cascos, Rato, i els senyors estaven a lo que diria Maitines, que era la reunió de Fraga a les 8 del matí cada dia, a distribuir la feina. Quan hi havia un tema de Catalunya, i això m'ho contar també Álvarez Cascos, Fraga diria, ¿lo habéis hablado con Manolo Millán? Sí? Vale. No lo he hablado, hablad con él. És a dir, ho condicionava tot a lo que jo digués des d'aquí. Per què? Perquè respectava la autonomia del Partit de Catalunya. Això és clar. Això l'Andar ho va trencar. I d'aquí va vindre el meu divorci l'Andar i el fot el camp del partit. Ho va trencar. I a partir d'aquest moment, la mà maldita, maleïda de Madrid ha estat present, contínuament. Si últimament està el senyor Tellado, aquest, que no correix de res, està el senyor Tellado manejant-se per aquí. I no hi ha dret. I aquestes antigues madrilenyes en el partit de Madrid han creat unes interferències gravíssimes que han portat a la pèrdua de vot i a la pèrdua d'escons, etc. Escolta, és que en el partit teníem 20 o 19 diputats al Parlament de Catalunya, i ara quasi queden. Queden 4. El partit tenia va arribar a tenir 9 representants al Congrés de Diputats, i ara quasi té 3 o 4. És a dir, de veritat, el tema és molt seriós. Però aquesta reflexió se l'hauria de fer el partit a Madrid.
Per cert, quan el senyor Milian Mestre refereix al senyor Tellado, refereix a Miguel Tellado, que era senador del Partit Popular i des d'aquest 2023 és membre, no, és diputat al Congrés dels Diputats pel mateix Partit Popular. Exdiputat del Partit Popular al Congrés i un dels fundadors del Partit Popular català, Manuel Milian Mestre, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada un dia com avui, un dia difícil també per la gent que simpatitza amb el Partit Popular. Gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia.
Ràdio Estel.